Hola, hola, hola. Divendres, 9 del vespre, és hora de Pòdium. Bona nit, Gemma Grau.
Molt bona nit, Gemma Pasqual. Estem a punt de començar cap de setmana, però abans, com sempre, hem de repassar l'actualitat esportiva.
Exacte. Tenim aquí de tot. Futbol, bàsquet, vòlei, karate, de tot. Moltíssims esports, com sempre, com ja sabeu, tenim aquí per endavant gairebé una hora plena d'informació.
O si no és més, veurem.
Exacte, que a vegades ja ens excedim. Res, comencem.
Som-hi.
Encetem, com sempre, el Pòdium amb la penya barcelonista Sant Celoni. El primer equip el dirigeix en Jesús Martín i és ell mateix que cada setmana ens fa la crònica del partit passat. Endavant, Jesús.
Aquesta setmana, dissabte, vam anar a jugar al camp del Santa Perpètua, Unificació Santa Perpètua. Va anar prou bé, vam empatar un. Era un partit que teníem considerat com complicat i així va ser contra un dels equips que a priori ha d'estar entre els 3-4 primers, un molt bon equip, que a més les últimes setmanes s'havia reforçat amb algun jugador que ve del Mollet de Primera Catalana. I bueno, vam empatar un, tot i que per mèrits de joc potser inclús havíem merescut de guanyar. Però bueno, molt contents no només pel punt, sinó bueno, per el que suposa en quant a que ja m'han quedat 3 partits consecutius puntuant i sembla que les sensacions diuen que estem consolidant una manera de jugar i tot això, per sobre d'aquest punt que valuem molt, ens fa estar molt contents. Bueno, respecte al partit, el guió estava marcat una mica, el vam marcar nosaltres els vam esperar una mica al nostre camp, que ells portessin la iniciativa, intentar sortir a la contra i bueno, la realitat és que la primera part ells no van estar gens còmodes, no van ni xutar a porteria i nosaltres pues, sí que vam tenir en alguna contra, vam tenir la possibilitat d'obrir el marcador, no ho vam fer, però les sensacions ja al descans eren bones. La segona part, ells vam anar amb el 0-0, la segona part ells van tirar una miqueta enrere a veure si així d'aquesta manera podien trobar més forats. Nosaltres vam estar molt bé a nivell de replegament i aquesta mica d'espai que ens van deixar el vam aprofitar per combinar i inclús va haver-hi moments que dominàvem el partit. Continuaven ells sense arribar a la nostra àrea i nosaltres continuàvem no gaires però creant alguna ocasió, sobretot la més destacada, un xut de David Pera que va anar al travessé. I bueno, quan més estàvem mereixent d'avançar-nos al marcador, un altre cop, com cada setmana, ja és la 9a de 12 que se'ns anticipa en el marcador, és en l'única jugada on podem dir que vam tenir un desencert defensiu, el seu punt va definir, va fer l'1-0, i bueno, nosaltres vam continuar igual. Una de les coses positives d'aquest equip és que està agafant solidesa més enllà de si el resultat va bé o malament, i bueno, vam continuar fent la nostra feina, en el que creiem, i els últims 10 minuts vam apretar una miqueta més, vam tancar en 3 defenses, vam anar a buscar-los, i ells no van saber llegir això. Vam tenir en aquests 10 minuts 3 ocasions molt clares i l'última d'aquestes, ja a la desesperada i quan ells ja estaven tancadíssims en la seva àrea, va acabar amb gol. Una mica la importància d'aquest gol, més enllà del que significava el punt, fer l'empat amb un camp tan complicat a l'últim minut, és l'autor del gol. El gol va fer en Ratchet, que és un jugador nostre del juvenil B. Estem amb baixes i això sempre s'està fent tirar de la base. Aquesta setmana el juvenil A nostre coincidia, vam decidir tirar per un jugador que també coneixem, que és en Ratchet, i es va respondre molt bé. Va jugar els 45 segons minuts perquè vam tenir una altra lesió i, bueno, i va fer un molt bon partit i mira, va tenir el premi aquest que consolida una mica pues, la feina de tot el club. I això encara ens fa més contents.
Propera setmana, com ho tenim?
Tornem a jugar de visitants, tenim 2 setmanes seguides de visitants, anem a camp del Atlètic de Vallès, que està quart o cinquè classificat, és un equip de l'estil del Santa Perpètua, o sigui, serà un partit difícil i també creiem que anirà una mica amb el mateix guió. És un equip que juga molt bé a futbol, molt consolidat, hi ha un projecte de 3 anys, amb el mateix entrenador, i bueno, nosaltres intentarem fer doncs, una mica el partit semblant al que vam fer aquest dissabte, intentar puntuar, si aconseguim la victòria encara millor, però bueno, més enllà de tot això, intentar continuar consolidant aquesta feina que les últimes setmanes està donant-nos una idea de com, què volem fer, no? I això és més important inclús que els punts. Ara a nivell classificatori estem bé, estem amb 16 punts, meitat de la taula, una mica on creiem que hem de ser, i llavors el que no volem perdre és aquesta identitat que estem aconseguint, i bueno, diumenge al matí pues intentarem continuar en aquesta línia.
A part del partit del diumenge a quarts d'una, on el primer equip visitarà el Vallès, la penya en tindrà molts altres i la majoria els disputarà a casa al Camp Municipal d'Esports de Sant Celoni mateix. De cara a dissabte, l'infantil B trepitjarà la gespa amb el Racing Blanenc a les 9 del matí. A 3 quarts d'11 serà l'hora del Benjamí C i el Llinàs, i del Benjamí D amb l'Olímpic La Garriga. A 1:15, l'equip femení de la penya anirà al camp de les de Sant Pol. A les 12:10, el prebenjamí B jugarà amb la Unificació de Santa Perpètua i el prebenjamí C amb el Parets. A la 1:20, l'Alaví A es disputarà els punts amb l'Oar Vic i l'Alaví B amb l'Arbocienca. A les 2:50, el cadet A rebrà el Granollers i a 7:15 de demà, el juvenil B acollirà el Breda. Diumenge, a les 10 del matí, l'Alaví C jugarà amb el Montornès i l'Alaví E amb el Cardedeu. A 12:15 del migdia, el Benjamí A s'enfrontarà al Molletense i el Benjamí E amb el Vilamajor. A les 12:50, el Benjamí B omplirà el camp amb el Racing Blanenc. 10 minuts més tard començarà el partit del prebenjamí A i el Parets. A 3:15, l'Alaví D de la penya barcelonista jugarà amb el Cardedeu. 5 minuts abans haurà començat el maig entre l'Alaví F i l'Olímpic La Garriga. A 3:15 de la tarda de diumenge, l'infantil A jugarà amb el Poniente. El cadet B rebrà el Cuatro Vientos diumenge a les 5:20 i el juvenil A acollirà el Grama a 8:15. Canviem de club, però ens mantenim en el futbol. El Club Esportiu Sant Celoni també té competicions aquest cap de setmana i la majoria les disputarà com a visitant. El primer equip de tercera catalana rebrà a casa el Badia del Vallès dissabte a les 5 de la tarda. Abans, però, jugaran el juvenil A al camp del Martorelles a 3:15 de la tarda i el cadet A a la Torreta demà a les 12 del migdia. En quant al diumenge, a les 10 del matí, l'infantil A anirà a Tona. Mitja hora més tard, les noies del cadet juvenil s'enfrontaran al Sabadell. A 1:15 de diumenge, el juvenil B anirà al camp del Cirera i a les 3, el cadet B a Cardedeu.
Una setmana més arriba el moment de centrar-nos en el món del bàsquet, de la mà, en aquest cas, del Club Bàsquet Sant Celoni, i més concretament del coordinador del club i entrenador del primer equip, l'Àlex Pérez. Bona nit, Àlex.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Bé.
Tenim tot un munt de notícies i, a més, tenim molt bones notícies aquesta setmana. Comencem explicant què és el que va passar amb els nois, primer, amb sènior.
Doncs amb els nois, partit del diumenge a la tarda contra el Tiana, un equip, bueno, com gairebé tots, complexa per la composició d'aquí, de la plantilla, ja que té jugadors doncs, experimentats en categories superiors, però en aquest cas, doncs, partit molt seriós, molt, molt lineal, molt, amb molta encert en els moments que ho havíem de ser, no? A diferència d'altres partits, i partit molt i molt treballat, però molta serietat i molta concentració, i finalment doncs, victòria de 3 punts, en el que ens fa encadenar 2 victòries consecutives i ens fa apropar una miqueta a un gran grup d'equips per ficar-nos doncs, en aquesta lluita per mirar d'assolir més places cap amunt. Per tant, bon partit, bon resultat i, a més, doncs, molt bona imatge.
I, a més, aquest cap de setmana absolutament brutal i el que ha de venir encara, perquè tots són molt bones notícies. Nois han guanyat, noies també. Ens ho expliques una miqueta?
Sí, les noies, com vam dir, doncs, teníem la visita al camp dels Alisos, segon classificat amb una única derrota. Partit trepidant, partit molt, 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 molt de molta lluita, no va ser un partit vistós a nivell de bàsquet, però sí de tensió, de dos equips que amb les seves armes doncs, intentaven portar-se la victòria i finalment, doncs, tot i el patiment i malgrat la imatge doncs, del partit no va ser vistosa, doncs, sí que va tenir premi el treball, l'esforç i sobretot el creure i la lluita i victòria d'un punt, doncs, el que ens fa mantenir-nos una setmana més invictes, el que ens fa, a més, obrir amb aquest equip dos partits de diferència i el que ens fa estar una setmana més com a primers classificats. Per tant, bé en el que és el resultat i sobretot en el treball en el que aquest grup doncs, creu i vol setmana rere setmana doncs, mirar d'aconseguir una victòria més i de seguir treballant.
És a dir, que les nostres més grans felicitacions, bé, de fet a tot el bàsquet, perquè tots som molt conscients que treballeu moltíssim, que us hi esforceu moltíssim, a banda del que pugui arribar a ser resultat, però és que aquesta setmana sobretot, perdona, però moltíssimes felicitats amb aquestes noies que, Déu-n'hi-do del que porteu de jornades, ja jugades, i que ho estan guanyant absolutament tot. És brutal, és brutal.
Sí, posa que agraït de les felicitacions, però també és veritat això que dius, eh? Intentem treballar setmana darrere setmana tot el club i no sempre els resultats reflexen el que es pugui estar treballant en un grup. Això ja sabem que el tema de l'esport va així i que no tots els equips obtenen els resultats positius, però això no vol dir sota cap concepte que no s'intenti treballar i que inclús estigui treballant bé, no? De totes maneres, doncs, que sigueu conscients del treball, de l'esforç i de la dedicació que hi posem i que ho feu públic, doncs és d'agrair i, bueno, així ho faig.
Moltíssimes gràcies. I això, felicitacions a tots, a cadascun de vosaltres, perquè entre tots feu una pinya, és cert, entrenadors, jugadors, totes les persones, tot el cos tècnic, totes les persones que estan involucrades d'una o d'una altra manera dins de l'esport. Que, per cert, ho enllaço per aquí, aquest cap de setmana tenim presentació de tots.
Sí, és diumenge a la tarda, tenim la presentació del club, tenim bueno, una festa que any rere any la gent del club ho espera, perquè és l'únic moment, bueno, hi ha altres moments, però és l'únic moment que ens facilita trobar-nos a tots de cop sobre del pavelló, en el que els pares doncs, veuen tots els equips, els entrenadors veuen tots els jugadors i els jugadors veuen doncs, tots els entrenadors, companys i pares, i és un moment doncs, bo i que a més els darrers anys, a part de les diferents actuacions que hi puguin haver i de l'espectacle purament de la presentació, doncs, tenim la motivació de que cada any som més, no? I cada any som més entrenadors, cada any som més jugadors i això és perquè anem creixent i anem creixent com a equip i com a club. I això, doncs, això també és un motiu d'alegria, que quan ens trobem i veiem aquesta presentació doncs, ens donem compte de la feina que es va fent, no?
Sí, és que a més la família creix, com passa a totes les famílies, cada vegada esteu millor i veurem moltes coses. Ja ens avançaves la setmana passada que hi hauria sorpreses, que no ens podies dir res més, perquè si no es trencaria l'efecte sorpresa d'aquell moment. El que sí que podem avançar és dia, que ja sabem que és el dia 30, hora, lloc, que és, evidentment, el pavelló. Podem avançar
sí,
alguna altra coseta?
La convocatòria, a més, ja sóc el que has dit tu, és diumenge, dia 30, pavelló, però la convocatòria està feta a les 18:45, i és perquè des de les 6 de la tarda aquest equip femení que tot just ara fa una estona parlàvem doncs, juga el partit de Lliga. Per tant, a partir de les 6 es pot veure el júnior femení. Qui tingui compromisos aquest diumenge doncs, està convocat a partir de 6:45 perquè en acabar aquest partit fem la presentació. Per tant, a partir de 7:45 ja és l'horari que comencen tots els actes de la presentació. Però prèviament doncs, es pot venir, es pot estar ja, com de fet fan tots els jugadors, que és el moment en què doncs, estan junts, ja que respira aquell nerviosisme, i a més doncs, l'equip que juga té la grada plena i el recolzament de tots els seus companys que l'estaran veient. No?
I què millor que anar a veure una presentació, veure també primer aquest partit de bàsquet, que segur que serà trepidant. Seguríssim. Ens hi tenen acostumades, aquestes noies. Escolta, no es pot dir pas d'una altra manera.
Sí, però bueno, canvia per elles, canvia o per elles i per qualsevol equip, canvia que tinguis la grada absolutament plena i que t'estiguin animant a que hi hagi doncs, un grup més reduït, perquè evidentment la gent que ve a la presentació no és la que ve a si donen a veure els partits. Per tant, tot i que ens tinguin acostumats a nosaltres a que siguin trepidants i amb tensió fins a l'últim moment, doncs per elles o per qualsevol equip, perquè això ho anem rotant, és una situació doncs, diferent, no? De trobar-te que tot el club està pendent de tu i que a més doncs, està donant suport per treure el millor de tu i el millor resultat en el partit que t'estan veient jugar. No?
I tant que sí. Tenim més bàsquet, tenim encara més notícies, eh que sí?
Bueno, tenim paral·lelament a tot el que és purament resultats i i el que és la presentació la setmana passada, dintre del que ja portava a fer el club en els últims cursos, es va fer promoció del bàsquet, a més lligat al que fa setmanes endarrere parlàvem, de promoció del bàsquet amb valors, una activitat que ha funcionat molt i molt bé, que a més ha tingut molt bona acollida per part dels alumnes i molt bona acollida, com sempre, i moltes facilitats per part dels mestres. Vam tenir setmana de promoció a l'Escola Soler de Vilardell i, a diferència d'altres anys, la culminació d'aquesta setmana de promoció va ser convidar tota l'escola a veure un partit, en aquest cas va ser el partit del sènior masculí, on, doncs, de manera voluntària, tots aquells alumnes que havien rebut la promoció acompanyada de les famílies rebien una invitació i al final del partit s'apropaven els jugadors i es feien una foto amb la primera plantilla. Per tant, la culminació de no només anar i explicar-los els diferents valors i donar-los a conèixer l'esport, sinó que poguessin venir, que poguessin veure un partit el més a prop possible i amb un equip que representa, que el representa amb ells, amb la modalitat del bàsquet arreu de Catalunya i amb la possibilitat, doncs, això, de tenir una foto i amb més accions que a partir d'aquí tindran continuïtat.
Perfecte. Vosaltres aquesta campanya amb quin alumnat ho esteu fent? És a dir, ens comentaves que era en aquest cas amb el Soler de Vilardell, però a quin tram d'edat?
És tota la primària. Això és des de primer de primària fins a sisè.
I després
no d'aquí? No entrarien perquè és força complicat els PES, ni P3, ni P4, ni P5, però en totes les escoles sí que cobrim des de primer fins a sisè de primària.
Perfecte. Propera escola a visitar?
Bueno, estem lligant calendari, ara ja s'atura, perquè ara ja, a part que estan properes les vacances de Nadal,
sí,
comença entre els exàmens, algunes escoles, els àlbums, les festes de Nadal, o sigui, ara es fa complicat, les setmanes culturals es fa complicat, s'atura i estem lligant el calendari per començar-ho o per continuar-ho a partir de mitjans, finals de gener, en el que ja començarà pràcticament cada tres setmanes una escola diferent. Al moment que tinguem lligat el calendari us ho farem saber o anirem informant-vos setmanalment de les escoles a les que estan fent la promoció i les visites als partits que els puguem convidar.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies. Ho deixem aquí. La setmana que ve més i millor, com sempre.
Perfecte, així ho esperem.
Moltíssimes gràcies per tot. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Abans d'acabar aquest apartat del pòdium, fem un repàs als partits que jugaran com a locals els diferents equips del Club Bàsquet Sant Celoni. Per demà dissabte, dia 29, a partir de les 9, dos partits. Club Bàsquet Parets, Premini Femení nivell C. I Lliçà de Munt B, Infantil Femení nivell C. A dos quarts d'11, un únic partit. Escola Sant Gervasi 3, Mini Femení nivell B. A les 12 del migdia, dos partits, Femení Osona 0-0, Cadet Femení nivell C i Boet Mataró 1, Mini Masculí nivell C. Ens quedem encara dissabte, però en aquest cas cap a la tarda. A dos quarts de 6, Nets Esport al Masnou, Júnior Masculí nivell B. I a les 7 de la tarda, Club Bàsquet Llinars, Sots 25 Masculí. Per diumenge dia 30, un únic partit, tal com ja ens avançava també l'Àlex Pérez en la seva crònica. A les 6 de la tarda, les franqueses, júnior femení, nivell A.
Les noies del Club Vòlei Sant Celoni han tingut un molt bon cap de setmana. Per saber-ne més, hem trucat, com sempre, la Lauren Badern. Com ha anat aquest cap de setmana, Lauren?
Muy bien. Pues seguimos con los triunfos, que te voy a decir, Selma.
Això està fabulosament bé.
Sí, es que es increíble. El viernes teníamos el partido de los alevines blancos con los alevines negros, que bueno, coincidía, como habíamos comentado antes, que en varias oportunidades iba a coincidir que jugaríamos entre nosotros en categorías inferiores, y bueno, así fue. Así que nuestras veteranas de alevín negro jugaron con las pequeñas de alevín blanco, que son niñas que empezaron este año en el vóley. La tribuna estaba pleno, los padres súper contentos porque de verdad que se hicieron jugadas muy divertidas. Imagínate que en el alevín blanco hay nenas de 5 años, así que fue muy, muy divertido. Bueno, por supuesto ganaron los alevines negros, pero eso es anecdótico. Lo importante en este partido era que las nenas nuevas se pudieran parar en el campo, pudieran ver cómo se hacían las rotaciones, cómo se hacían los movimientos, cómo se entraba y se salía, cómo se saludaba. Es decir, más bien las cosas de protocolo del vóley, y bueno, y pasárselo bien y divertirse, que eso fue lo que hicieron. incluso las nenas de Alevines Negros, que son nuestras pequeñas veteranas del vóley, se portaron como las hermanas mayores, diría nuestro coordinador Coco, y durante todo el partido estuvieron apoyando a sus nuevas compañeras. Así que bueno, todo trascendió en forma de camaradería y de disfrute. Y fue también el horario de entrenamiento, por eso jugaron el viernes y no jugaron el fin de semana.
Molt bé, perfecte.
Después tenemos el sábado, que jugaron cadetes federados y juveniles federados, se trasladaron hasta la Ametlla del Vallès. Los partidos empezaron muy tarde porque venía todo con atraso en los campos, ya que había otros partidos de federación antes. Así que bueno, terminaron entre los dos partidos sobre las 11 de la noche. Partidos espectaculares también. Es decir, en ambos casos ganaron, así que cadete federado sigue estando en primera posición, juvenil que estaba en segunda posición pasa a estar en primera posición y en la clasificación conjunta siguen en primera posición ambos equipos. Así que te imaginas la alegría de las chicas de haber llegado en este momento a estar ambos equipos en el primer puesto. Jugaron también el cadete escolar por la mañana, que es nuestro equipo más nuevo, aquel que estamos hablando desde el principio, que está compuesto por 17 jugadoras. La mitad de las jugadoras o un poco menos son del año pasado y el resto de las chicas son nuevas. Han ganado el partido, lo han trabajado mucho porque comenzaron perdiendo los dos primeros sets, así que el tercer set era ganar o ganar, porque si no, ahí se terminaba la historia. Ganan el tercer set, ganan el cuarto set y terminan ganando el time break. Así que también una alegría para todos los padres que en el grupo de WhatsApp no dejaban de comentarnos a los que no estábamos en el partido de la alegría que había significado que pudieran remontar un resultado tan adverso como había sido perder los dos primeros sets. Así que bueno, cadete escolar sigue en primera posición también en la Liga del Consejo Deportivo Comarcal y bueno, siguen trabajando muy bien. Su entrenador, Andreu Palomo, también está muy contento con el trabajo que han hecho las chicas porque bueno, como habíamos dicho anteriormente, era muy duro tratar de homogeneizar este equipo con tanta gente nueva. Pero mira, las cosas siguen saliendo. Después al domingo jugaron senior contra la VAP de Girona, jugamos como locales en el Sot de las Granotas. Antes del comienzo del partido, las chicas leyeron un manifiesto en contra de la violencia contra la mujer, que estuvimos adheridos con la Comisión Deportiva Catalana para leer el manifiesto y nos habíamos comprometido a hacerlo. Así que bueno, así se hizo antes de comenzar el partido. Y bueno, este fue un partido que perdimos, pero que perdimos por muy pocos puntos. La verdad que también fue un partido que dio mucho trabajo. Si miramos los resultados de los sets, fueron 23-25, 25-20, 24-26, 21-25. O sea que un partido muy peleado, perdimos 1-3, pero el entrenador nos comentaba que había estado muy contento con el desempeño de las chicas en el campo. Y finalmente, el Alevín Rojo fue a jugar con el Edu Volley de la Ametlla y bueno, nos dieron la sorpresa de haber ganado también. Estas nenas están en su segundo año de volley y han hecho un equipo muy cohesionado, muy trabajado y pues los resultados también se ven. Alevín Rojo en su primer partido de liga pues salen ganadores, así que te imaginas que hemos tenido un fin de semana de triunfos que han resultado muy positivos y seguimos insistiendo en que el trabajo que se ha hecho en estos últimos dos años termina dando sus frutos.
Exacte, tota la feina es veu recompensada.
Sí, sí, definitivamente. Es lo que siempre venimos hablando y cada vez que conversamos sobre cómo se van dando los resultados, al final siempre terminamos diciendo lo mismo. Esto es el fruto del trabajo constante y de la coordinación entre entrenadores, la motivación de los padres y de los jugadores. La historia es esa y nada más que esa. Para el fin de semana que viene tenemos a la senior que se nos irán el sábado a jugar a San Pedro Pescador. Y el domingo tienen libre juveniles federados y cadetes federados que no jugarán y jugará en San Celoni el Alevín Negro y el Cadete Escolar. Alevín Negro contra el Balbona y el Cadete Escolar contra el AEE. Y después Alevín Blanco se irá a jugar al Balbona en el parquet de Granollers y el Alevín Rojo también se irá a jugar contra otro equipo de Balbona al parquet. Así que bueno, de esa manera coronaremos el próximo fin de semana los partidos que tenemos pendientes de liga. Como comentábamos, los cadetes de tercera catalana siguen en primera posición con 20 puntos, los juveniles de tercera catalana en primera posición con 18 puntos y la clasificación conjunta, que es lo que al final termina de importar, estamos también en primera posición con 38 puntos. El equipo senior de tercera catalana está en sexta posición con 11 puntos. Y la clasificación de la Liga Comarcal, la única que está actualizada, es la de cadete escolar, que estamos en primera posición con 6 puntos. Y para los alevines no tenemos clasificación aún porque no están actualizados los resultados, así que no lo podemos saber todavía.
La setmana que ve ja ens aniràs informant de veure aquesta classificació, però de moment el que podem confirmar és que esteu fent molt bona temporada i esperem que aquest cap de setmana ens puguis comentar després els mateixos bons resultats que aquesta.
A ver si es verdad. Pues ya hablaremos la semana que viene y te contaré cómo salió el fin de semana.
Perfecte, doncs moltes gràcies, Lauren.
Muchas gracias a ti, Xenma. Buena semana.
Que vagi bé.
Canviem d'esport. Avui divendres ens visita als estudis de Punt 7 Ràdio l'entrenador del primer equip del futbol Sala Baix Montseny, en Víctor Berenguer. Bona nit, Víctor, què tal?
Bona nit.
Com estàs?
Bé, molt bé, molt bé.
Tens molt bones notícies per donar-nos aquesta setmana?
Vam perdre 2-1. No és una bona notícia, però bueno, estic content perquè vam jugar molt bé i ens vam mereixer puntuar. Però bueno, el partit es va donar... Va ser molt igualat i a la primera part ens vam posar per davant 0-1. La segona part, bueno, és un petit error amb una falta, ens va costar l'empat. I vam tenir ocasions per marcar, diverses ocasions per marcar, no vam marcar i ells amb una jugada desafortunada ens van fer el 2-1. Tot i amb això, bueno, vam tenir l'expulsió del porter per dos grogues, vam jugar els últims 4 minuts amb porter jugador i vam tenir ocasions. Bueno, al final doncs, no va poder ser, però bueno, contents.
Però i ara mateix per tot el que m'estàs explicant hi trec molta part positiva.
Sí,
no és fàcil jugar amb un porter jugador, que t'hagis quedat sense porter, us podien haver marcat molts gols. Si només en van poder marcar dos...
No, i a més van marcar abans de l'expulsió. O sigui, van expulsar el porter i nosaltres vam intentar sortir per fer un 5 contra 4 i, bueno, vam tenir ocasions i no vam poder marcar i, bueno, i el partit va acabar així. Però bueno, no passa res perquè estem contents, vam jugar bé, vam posar actitud, vam tenir el control de la pilota molts minuts de partit, vam tenir ocasions, però bueno, a vegades entra, a vegades no, i no va entrar.
Sí, però és això, és el que et comentava, sense tenir el vostre porter titular que no n'haguessin entrat més, és molt bona notícia. A part, si hi ha hagut feina, si hi ha hagut esforç, si hi ha hagut treball, si hi ha hagut dedicació...
Sabem que
la part negativa o la que es veu més és el resultat, però que Déu-n'hi-do.
No, a més, al final, com ja vaig dir la setmana passada, al principi sí que vam començar molt malament, la categoria era completament nova, el nivell exigia estar un punt per sobre de l'any passat, i ara aquestes últimes 5 jornades, bueno, hem tret 3 resultats positius, vam perdre 2-1 contra el líder que no ha perdut cap partit dels 10 que hem jugat, 2-1, o sigui, va ser un resultat molt just i podíem haver puntuat, i aquesta setmana... ens ha passat el mateix, també podem haver puntuat, però vull dir que l'actitud i el canvi i aquest punt de més que havíem de donar l'estem donant. Només falta, doncs, bueno, a vegades tenir una mica més d'encert, a vegades tenir una mica més de sort i els resultats vindran. Vull dir, no...
I tant que sí. A veure si venen aquest proper cap de setmana. Què tenim?
Aquesta setmana tornem a jugar diumenge a fora, anem a la pista de futsal Dante, que és una pista de Barcelona. Van 6 anys classificats, tenen... 6 punts més que nosaltres, però bueno, per el que he vist i el que sabem, el màxim golejador de la categoria el tenen ells, és un xaval que ha fet 19 gols en 10 jornades, o sigui, és un equip que fa molts gols, però també és un equip que li fa molts gols. Llavors, doncs, bueno, intentarem defensar bé per poder sortir al contraatac i mirar a sorprendre'ls.
És a dir, com entrenareu a partir d'ara?
Bueno, doncs, vam sobretot treballar molt el que és l'aspecte del contraatac. Contraatac i replegar ràpid a l'hora d'acabar la jugada, finalitzar per poder tornar a estar a lloc i tancar una altra vegada, i cada vegada que ells puguin tenir un petit error, doncs aprofitar-lo. Aquesta és la idea aquesta setmana. Intentarem fer-ho el millor possible. I ara ja almenys ja descansarem l'altra setmana i després tornarem a jugar a casa perquè ja portem dues jornades fora, que també sempre és més complicat puntuar fora de casa, i ja tornarem a casa, que a casa estem tenint millors resultats.
Per cert, tenim més coses relacionades amb el club?
Bueno, sí, en breu estem preparant la presentació, que estem, encara no puc dir la data perquè encara ho estem acabant de perfilar, però bueno, hem trigat una mica més perquè volíem coincidir la majoria d'equips possibles de base i nosaltres coincidir els màxims possibles en el pavelló per poder fer la presentació. Segurament, encara no segur, podria ser el 13 de desembre, però bueno.
En tot cas, la propera setmana ens en fas una miqueta...
Ja anirem informant.
Fantàstic. És complicat, a vegades, que tots els equips estiguin coincidents fent partit a casa.
Sí, perquè bueno, tenim diversos equips de base i s'ha de lligar tot, perquè bueno, ja que ho fem doncs volen fer alguna cosa... Parlo un nom del club, perquè jo soc entrenador del primer equip i és el club qui s'encarrega d'això, però bueno, ja que estava aquí, és complicat.
Ens ho expliqueu la propera setmana?
Sí.
A veure què passa.
La setmana que ve, ja, o que vingui en Xavi, t'ho expliqui.
Perfecte. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Víctor, per haver vingut aquí als estudis de Punt7 Ràdio. I la setmana que ve, més i millor.
Molt bé, moltes gràcies.
A tu.
Vinga, bona nit.
Continuem caminant per aquest pòdium amb el grup de trail running, els Montseny Massais. En Kevin Bonjorn és un dels seus vocals. Hola, Kevin.
Doncs bé, bueno, aquest cap de setmana ja havíem comentat que teníem un parell de massais que s'anaven a Argentona a fer la burriaca extrem. L'adjectiu extrem sempre crida l'atenció. Llavors, de seguida els massais van aixecar el cap quan van veure una cursa amb aquest adjectiu i s'hi van apuntar. És una cursa ja que fa 12 edicions que es feia, una distància de 25 quilòmetres, amb un desnivell acumulat de 2.500 metres, que ja és important per aquesta distància, i enguany el que presentaven era una novetat, i és que havien introduït la distància de marató. Sembla que la marató, pel tema de muntanya, també és una distància que acostuma a cridar l'atenció i que té molt bona rebuda. Llavors, al final, dels dos massais, un va decidir, l'Arnau Llop, apuntar-se a la marató, la qual tenia 4.600 metres de desnivell acumulat, i en Julio Llorente va decidir presentar-se a la sortida del trail de 25 quilòmetres. Al final tot va anar fantàstic. El Julio és un massai bastant jovenet en quant a edat dins del grup, vull dir que fa poc que es va apuntar als massais, s'ha integrat superbé i li tirava molt la muntanya, i cada vegada ens està demostrant pues, que, escolta, que tots els entrenos que s'està fent cas rei de cap de setmana li estan sortint molt bé. Va acabar amb molt bones sensacions i molt, bon, molt content. I pel que fa a l'Arnau, amb la distància marató, doncs l'Arnau ja el comencem a conèixer tots. És un d'aquells corredors que va progressant molt ràpidament, que hi posa molta dedicació, i com que era la seva darrera cursa de la temporada, ja ens ho havia avançat. Va dir, escolta, sortiré a trinxar-ho, com diu ell. Això, mira, al final li va anar bé. Normalment, quan surts a trinxar, poden passar dues coses. I una és o que se t'esgoti l'energia abans de l'arribada, o que realment pues, vagis entrenant molt bona, amb una dinàmica molt bona dins la cursa i aconsegueixis pues, acabar molt bé. L'Arnau va fer la marató de muntanya amb el desnivell que hem comentat en 4 hores 24. Això hi ha poca gent que ho pot dir. I va acabar setè. Vull dir, és una cursa que hi havia nivell. I tot i el nivell que hi havia, ell també li va posar, acabant en setena posició. Per una altra banda, la localitat de Colera, els massais l'Ignasi Prat i la Cristina Benavé van desplaçar-se, com deia, a Colera, que és a dalt de tot, al costat de Portbou, per fer un trail. Un altre trail que tenia la mateixa denominació extrem, però que en aquest cas era el trail Colera extrem. Era un recorregut un pèl més curt, de 21 quilòmetres, i que també sobrepassava els 2.100 metres de desnivell acumulat. Quan parlem de curses o trails amb un desnivell important, tant com era el trail de Colera com la Burriac extrem, sempre que es dona en zona de serralada prelitoral, hi ha un, quan hi va, ja sap que hi haurà un desnivell com una serra, que vull dir, és que no hi ha punts molt alts que es distingeixen per sobre dels altres, sinó que és un continu puja i baixa que fa que els massais, en aquest cas, que van decidir competir aquest cap de setmana, doncs pateixin de valent, perquè és, com deia, un continu puja i baixa. Tant l'Ignasi com la Cristina van poder córrer a gust, amb unes condicions climatològiques doncs, perfectes, parlem de finals de novembre, i com aquell qui diu, poder córrer amb mania curta, sempre s'agraeix. Els dos van arribar, van ser finishers, i ja s'estan plantejant una nova cursa que també recorrerà aquella zona. Sembla que el Vic dirà molt aquell territori i que en breu també ens diran a veure si s'hi apunten. Doncs pel cap de setmana que ve tenim un grup de massais. Com que hi havia falta de competició, doncs es van decidir doncs, aprofitar aquest cap de setmana que queden una mica lliures i descarregats de curses, i s'ha fet un grup molt maco per anar a fer un bon entrenament pel massís de Montserrat. Allà ja en coneixem una mica la zona, i amb pujades molt maques i desnivell important. Per sort, el grup de massais que hi aniran ha quedat amb un grup de companys d'una altra localitat, que no són massais, són d'un altre grup de corredors, que es coneixen perfectament la zona, i segur que ja ens han promès que ens farien passar per uns indrets d'aquests que costarà superar. Ja ho hem dit, escolta, costarà superar fins que vingueu al Montseny.
Fareu la Trail Walker aquest any? En Jonathan ens deia que li agradaria repetir una altra vegada. I la resta de massais, com ho teniu, això?
Home, s'ha fet un equip aquest any maco, eh? Vull dir, aquest any s'ha fet un equip de corredors ja que venen més de la vessant de l'asfalt i que la veritat és que tenen un bagatge increïble amb nivell de velocitat, quantitat d'entrenaments i tot. Sembla que hem reunit a quatre corredors, que són la Louise Brown, una noia que és també massai, que és una... És un increïble corrent, vull dir, sempre ho ha demostrat en totes les curses que ha fet. Ha guanyat 3 vegades la cursa del Corte Inglés, no s'hi dedica, i ja ens han dit que s'hi podria dedicar, però ella ho fa per plaer. Després tenim en Xavi Manso, que té una trajectòria molt llarga dins el món de les curses, ha guanyat Ultra Trails, ha guanyat diferents curses d'asfalt també. Tenim en Martí Gutiérrez, que és un noi que també ve de l'asfalt, i en Jaume Berenguer, que molta gent el coneixerà, és un noi d'Hostalric, és osteòpata, és molt recurrent a les pistes d'atletisme i que ara fa poc es va fer massai. Llavors, amb aquest equip, jo crec que s'està apostant molt alt, vull dir que els altres anirem a fer de seguiment, els anirem a aplaudir, vull dir, el recorregut de la Trail Walker són 100 quilòmetres, ens faran trobar-los a diferents punts, a diferents localitats, com ja vam fer l'any passat.
El món del tenis taula pren ara el relleu. Per saber com va anar la darrera jornada del CAT Sant Celoni, avançar com serà la propera i tot allò relacionat amb el club, tenim avui, aquí, als estudis de Punt 7 Ràdio, en Pol Güell, president i jugador de l'entitat. Bona nit, Pol.
Bona nit, Gemma.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Avui aquí, a l'estudi de Punt 7 Ràdio, això és un luxe.
I tant, és un autèntic plaer poder fer la crònica cara a cara.
Ara ho has dit. Què tenim aquesta setmana? Ens fas una miqueta de repàs com va anar l'últim partit?
Sí, doncs, com vam anunciar la setmana passada, ens enfrontàvem contra el Congrés de Barcelona. Ja dèiem que seria un partit complicat, i va ser complicat, però va anar bé. Vam aconseguir guanyar 3-4, i ens vam aconseguir refer d'aquella derrota inesperada que vam tenir a casa. Per part nostra, jo no vaig jugar, van jugar l'Adrià Reales, l'Adrià Lucea i el Xavi Lucea, i la veritat és que van jugar un partit molt igualat, amb un rival que ja vam avisar, un equip veterà, que es coneix bé la categoria, que es fa molt fort a casa, i estem molt contents per aquesta victòria, perquè és una victòria que ha estat molt treballada i que ens permet seguir estant amunt a la taula. Estem en quarta posició, a 2 punts del segon i del primer classificat, que són els que ens marquen les places d'ascens. El partit va ser, primer va jugar l'Adrià Reales contra el Dani García del Congrés, es va imposar 3-2, un partit en què l'Adrià va aconseguir fer una remuntada de les seves espectaculars per enèsima vegada. L'Adrià Lucea va tenir opció de posar el 2-0 en el marcador, però al final no va poder vèncer el Carlos Piqué, tot i començar guanyant, i el Xavi es va imposar 3-1 contra el Jordi Cochran, que és un jugador, el Cochran, molt defensiu, amb un estil peculiar. I la veritat és que el Xavi va fer un molt bon partit contra un jugador que és molt dur. Els partits contra ells sempre ho diem que s'han de mastegar, s'han de treballar molt bé, i ens van aconseguir posar 2-1 en aquest cas. L'Adrià ens donava un avantatge per 3-1, ja que es va aconseguir imposar el Carlos Piqué, I aquí se'ns van complicar una mica les coses, perquè tot i estar guanyant 3-1 i estar un pas de la victòria, el Xavi no va aconseguir imposar-se al Daniel García, que és un jugador, tot i ser veterà, és molt ràpid, físic, fort, un bon atacant. I al final l'Adrià Lucea, que tenia el partit per posar el 4-2, o bé perdia i ens quedàvem 3-3, doncs no va poder guanyar contra el Cochrane, perquè ja, com hem dit, és un jugador molt, molt difícil, amb un tenis taula especial, diferent, molt defensiu, molt lent, i l'Adrià, que és un jugador que, ho recordem, està aquest any tornant a jugar a tenis taula després de molt temps aturat, doncs no va aconseguir la victòria. Això ens donava un assaig 3-3 i que ens tornàvem a jugar el partit en els dobles. Aquí la veritat és que estem molt satisfets perquè podien aparèixer fantasmes de la setmana passada, de la derrota contra Olesa, però vam repetir amb la mateixa parella, van jugar el Xavi Lucé i l'Adrià Reales i es van imposar amb un contundent 3-0 contra el Carlos Piqué i el Dani García. Així vam aconseguir el 3-4 i ara ja pensant al proper partit.
És a dir, que poquíssimes vegades s'arriba en aquest últim partit de dobles de desempat, per així dir-ho, i en porteu uns quants, ja.
Sí, en portem dos seguits, sí.
Per això, aleshores, al final us convertireu en els reis de què és el que passa en l'últim moment, a l'últim segon.
Sí, però preferim no haver de jugar gaires més partits al dobles, que al final això sempre és molta tensió, molts nervis.
Però i si al final... els guanyeu ja està bé.
Sí, sí, els guanyes fantàstics, però si els perds també fa ràbia. Al final els dobles acaben sent una loteria.
Sí, mentre hi hagi bons resultats, cap problema.
De moment molt satisfets.
Per la propera setmana, què tenim?
Doncs aquest cap de setmana juguem a casa contra el Parets, el diumenge a les 11, i en principi, i reitero això d'en principi, hauria de ser un partit assequible. El Parets és un equip que, ara que ja portem 7 jornades, es troba en l'onzena posició, la penúltima, no ha aconseguit guanyar cap partit, però això, si mires detalladament els seus resultats, és enganyós. Per exemple, contra dos equips que a nosaltres ens va costar moltíssim guanyar, com van ser Torelló i Badalona, el Parets va aconseguir portar Badalona, que actualment es troba en tercera posició, als dobles també, i contra el Torelló, si no recordo malament, jugant al seu camp a Torelló, es van aconseguir posar 0-2 amunt. El que passa és que m'imagino que llavors, pels nervis, la tensió, no van poder concretar la victòria, però són un equip difícil que, si treuen la seva millor tripleta, segur que ens faran suar de valent.
La traieu vosaltres també, i cap problema. I així ens expliques una supervictòria la propera setmana. Tenim més coses relacionades amb el club, per cert?
Així és, sí. Aquest cap de setmana també volem destacar que estem molt satisfets que el nostre equip de tercera territorial ha aconseguit la primera victòria de la temporada.
Molt bé.
Sí, sí. Recordem, ho vam explicar al primer programa, que l'equip de tercera territorial és un equip format per jugadors que pràcticament no han agafat mai la pala de tenis taula, que van començar a jugar l'any passat i aquest any s'estan introduint en el món de la competició, així que ja ho sabien ells, no tenien cap pressió d'aconseguir resultats, no teníem cap objectiu marcat, simplement era anar jugant, agafar rodatge, i que aquest cap de setmana contra el Parets van aconseguir la primera victòria, van guanyar per 4-3, un altre partit que es va decidir als dobles, i la veritat és que també va ser un partit molt igualat, però estem molt contents i des d'aquí volem felicitar el Víctor, el Jordi i el Pepe, i també el Pedro i el Neo, que són part de l'equip, encara que no van poder jugar, perquè estan treballant molt bé, ho estan donant tot als entrenaments i estan agafant un molt bon nivell de tenis taula, i segur que d'aquí uns anys no parlarem d'una victòria al cap de 7 partits, sinó que serà una victòria cada setmana.
I tant que sí. I si més no, us estan agafant una miqueta el relleu, en certa part, allò de comencem guanyant, comencem arribant a dobles, comencem a veure si hi haurà cert paral·lelisme al final.
Sí, a veure si d'aquí unes quantes temporades podem tenir més jugadors al club, més equips competint en lligues de territorial més altes, i sobretot els jugadors joves que comencin a pujar, que ho estan fent, i que ens puguin agafar el relleu a nosaltres i discutir-nos el lloc. Això seria el millor que li podria passar al club.
Vinga, doncs tota persona que tingui ganes de venir al Cat Sant Celoni, què ha de fer?
Doncs pot venir quan vulgui, ens pot escriure un correu a catsantceloni@gmail.com o també ens pot visitar qualsevol dia de dilluns a dijous al pavelló, que estarem allà entrenant, i sempre trobarà algun responsable del club que el pugui atendre, li pugui donar la informació necessària, i li obrirem les portes per jugar de seguida des del primer dia i que s'ho pugui passar bé practicant el tenis taula.
Fantàstic, si és que què més volem, escolta. Moltíssimes gràcies, Pol, per ser amb nosaltres aquesta setmana aquí en viu en directe als estudis de Ponset Ràdio. Després no t'escoltem, avui no toca,
avui
però la
no.
propera setmana per partida doble, a través del Pòdium i a través del Cafè de Ponset Ràdio,
i
que vindrà
que
immediatament
sí.
després. La propera setmana, recordem això sí.
Sí, la setmana que ve ens veiem amb tots els oients al cafè.
Molt bé, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
I ara una molt, molt bona notícia del Club Karate Just, perquè hi ha hagut dues karateques que s'han classificat molt bé en el campionat a nivell estatal. Ens en parla en Joan Antoni Just, l'entrenador del Dojo Saloní. Què m'expliques d'aquest cap de setmana?
Bueno, perquè hem estat al campionat d'Espanya i que una noia ha quedat primera d'Espanya i una altra noia ha quedat tercera d'Espanya.
Carai, això són super mega bones notícies. Explica'ns una mica qui són aquestes noies i com ha anat.
Bueno, el campionat d'Espanya es celebrava a Ciutat Real aquest cap de setmana i aquestes noies que competien a la categoria de comitè, més de 54 quilos, llavors la Eva Cano García ha quedat primera classificada, campiona d'Espanya, i la Laura Pino Fonollet ha quedat tercera a la mateixa categoria.
Fantàstic.
Sí, sí, moltíssims.
Molt bé. I això els hi dona peu a alguna cosa? Hi ha
això
alguna altra?
Els hi dona peu que, com que totes dues van guanyar els campionats, sobretot la primera, la Eva Cano, va guanyar totes les seves rondes i els seus 5 combats per molta quantitat de punts, en diferència de la seva adversària. I llavors els seleccionadors espanyols estan sempre per aquests campionats. Suposo que el cridaran. El normal és que la cridin per formar part de la selecció espanyola per l'any que ve pot participar al campionat d'Europa. Bueno, això s'ho han de decidir ells. La Laura Pino, que si tot que va quedar tercera, va perdre per molestacions que se'n diuen, però va fer fins que li va arribar al punt, els 4 combats va ser també per... es va guanyar molta autoritat. També podria ser que la troquessin per formar part d'aquesta selecció. I ara hem d'esperar a veure què decideix la selecció espanyola.
Clar, perquè recordem que en aquest campionat hi participaven com a membres de la Federació Catalana i era el campionat a nivell estatal.
Sí, són aquestes nenes van quedar primera i segona de Catalunya, sols els donava la possibilitat o l'opció de participar amb la selecció catalana al aquest campionat d'Espanya. I llavors, un cop que participen, i elles són de fa molt temps, o sigui, la Laura Pino i l'Eva Cano ja van d'estar participant amb la selecció catalana als campionats d'Espanya com 5 o 6 anys, no? Ja molt menudes, ara tenen una edat de 14 anys, doncs des dels 8 anys o 9 anys, sempre gairebé tots els anys, han participat als campionats d'Espanya. La Laura Pino fa 2 anys, no, 3 anys va quedar també tercera d'Espanya, amb comitè infantil. Així que són nenes amb les que, bueno, noies amb les que la Federació Catalana sempre compta amb elles perquè estan sempre al pòdium, sempre. Això un any queda ella primera a Catalunya, o la Eva, o un altre any queda la Laura, i sempre estan més o menys sempre a dalt del pòdium.
Déu-n'hi-do, es diu ràpidament, és això que tenim aquí, a Sant Celoni mateix, dues persones que han pujat en el pòdium a una competició a nivell estatal, que està excel·lentment bé.
Sí, 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 perquè hi ha comunitats que pel volum de practicants són més difícils optar a ser primers d'aquestes comunitats, i entre elles són a Catalunya, que la primera de Catalunya, sense menys teatres, comunitats, no és el mateix que quedar primera de Castilla i La Mancha. O sigui, aquí hi ha molts karateques, llavors molts competidors, llavors és més conflictiu, més complicat. Però després a Catalunya, d'Espanya es multiplica tot, perquè clar, només van dos o una de la millor de cada comunitat, no? I a vegades, a totes les rondes, sempre trobes nenes o nois de molta qualitat, de moltíssima qualitat. I a vegades és realment el més complicat. Normalment aquestes noies que ja queden primera d'Espanya i després també sempre queden molt ben classificades quan participen als europeus o als mundials. Perquè normalment Espanya sempre és entre les tres primeres d'Europa. I normalment aquestes noies després ja es troben amb un nivell molt similar al que seria d'Espanya. Pues també s'ha d'acompanyar una mica la fortuna amb el sorteig i demés, però bueno, en teoria són nenes que quan van a Europa tenen molt nivell competitiu en relació a les seves adversàries.
És a dir, que ja veurem si aquestes nostres dues karateques, és això que deies, no?, que els hi faran el seguiment segurament a través de la selecció i que els hi obriran potser les portes per poder participar a nivell ja europeu.
Sí, se li va passar a la Silvana Waddington, que l'any passat va quedar segona, la van trucar, va parlar de la selecció espanyola, i va participar en un campionat internacional que es feia a Madrid, un altre que es feia a Andorra i un altre que es feia a Bordeaux, a França. I llavors aquesta normalment és la pauta. Quan? Bueno, quan ells creen convenient. Normalment els primers sempre els trien perquè ja s'han guanyat la plaça a nivell d'Espanya, però jo nosaltres tenim un nano que és el David Pou, aquest nano fa 4 o 5 anys va quedar tercer i el van criar també pels campionats d'Europa i els campionats de la Mediterrània. O sigui que si et veuen que no has quedat primer perquè has perdut amb el que queda primer, però el teu tarannà, la teva forma de treballar és bona, llavors també et criden. I això és admirant una mica els competidors una mica a mig i a llarg plaç. Nanos que tenen alguna cosa i que es pot potenciar aquesta forma de treballar que tenen, no? I llavors és, a vegades els primers sí perquè s'ho guanyen, però moltes vegades van tercers perquè pensen que tenen alguna cosa especial per poder competir si s'afinen una mica més.
Molt,
bueno,
molt
que estem molt contentíssims, Mai havíem aconseguit una medalla d'or als campionats d'Espanya. L'any passat van aconseguir dues de plata i una de bronze, i aquest any una d'or i una de bronze. Ja estem molt contents.
Home, no m'estranya, és això. Simplement ja perquè dues salonines puguin haver arribat a pujar al pòdium vol dir que darrere hi ha un treball molt bo, hi ha una base molt bona. Teniu alguna altra competició així a la vista?
No, ara oficialment, a menys que algun grup o algun club anomeni alguna, que de moment no ho han fet i ja és una mica tard a les dades que estem, queda la del 14 de desembre, que és la del campionat de Catalunya de Quios. Ja t'ho vaig explicar un cop, que era... És un campionat una mica, un subcampionat del que seria el de Catalunya. En aquest campionat té l'envergadura o la capacitat de que participin tots els clubs de Catalunya, però no poden participar els que han quedat o primer, o segon, o tercer al campionat de Catalunya oficial, ni cap del que hagi participat al campionat d'Espanya. I llavors es donen una mica més d'oportunitats de pujar pòdiums a nanos que realment no s'han pogut classificar als campionats de Catalunya o no han anat a Espanya. Llavors, per exemple, aquestes noies que havien quedat campiones de Catalunya, són campiones de Catalunya, i ara han quedat campiones d'Espanya, doncs tampoc podran anar. O sigui, les categories juvenils, per exemple, que jo tinc, el nostre dojo té 9 nanos que van quedar classificats campions de Catalunya, aquests tampoc poden participar. O sigui que és un campionat com una mena de subcampionat. I aquí també participarem, que és el 14 de desembre.
Com que encara queden dies, ja ens trucaràs, ja ens explicaràs una mica. Preveieu anar-hi tot plegat. O sigui, per un cantó o per l'altre, sempre hi ha alguna competició o algun torneig així, no sigui tan oficial, que us demanen o us conviden, no?
Sí, no, com que la federació com federació, els nanos només tenen un cop a l'any un campionat oficial, que és el de Catalunya,
clar.
Sigui ja infantil o juvenil o cadet o júnior o sènior, només hi ha un campionat oficial per cada categoria. I després hi ha un parell més, un ara a l'hivern i un altre a la primavera, que és els de Quios. A part d'aquests tres campionats, els nanos ja no tenen més campionats. O sigui, si els clubs, de forma privada particular, esponsoritzats per la federació, està clar, no muntessin o no organitzessin altres campionats, els nanos només tindrien a l'any 3 campionats, no podien participar. Pot quedar fent només un, perquè si tu participes al campionat de Catalunya, ja no pots participar als de Quios, perquè si has quedat campió, el cas, per exemple, de la Eva, de la Laura, del meu fill Joan Just, de la Silvana Boditon, la majoria han quedat campions de Catalunya o subcampions de Catalunya. Aquests, oficialment, només tenen un campionat a l'any, només un, i després, clar, si es seleccionen per Espanya. Però després tots els clubs que tenen una mica d'envergadura, muntem campionats. Nosaltres el muntem a l'abril, aquí a Sant Celoni, vam estar al de la Pau, vam estar al de Montornès, o sigui, vam estar al Sant Feliu, van sortint campionats. Gairebé tots els clubs importants que més o menys tenen nanos en línia de competició van muntant. Llavors, què vol dir? Que normalment surten una mitjana de 12, 11, 10, 12 campionats a l'any, a part dels federatius, que és el que ens dona envidilla, entens? Perquè en altres esports, cada cap de setmana hi ha partit, amb el karate no, tampoc sé si els nanos estarien tenint xocs com per fer-ho, no? Però d'aquesta forma tenen molt més rodatge perquè sumem aquests tres de la federació, més els 10 o 12 que van dins els clubs, doncs així funcionem. Pensa que d'ara de setembre a desembre hem participat a tres campionats que no són oficials. O sigui que seria un per mes, més o menys. I aquesta és la tònica general. Més o menys els clubs van fent un per mes. També està clar que el juny, com que és final de curs, aprofiten per fer una mica de festa i de més, i molts pobles, molts dojos, munten el seu campionat pues, al juny, quan acaben totes les classes. I a més, llavors sí que és una mica poti-poti, perquè pot coincidir que tres o quatre clubs al mes de juny organitzin el mateix campionat. I es posen d'acord a través de la federació per no trepitjar-se la data, no?
Perquè, clar, perquè puguin participar més d'un alhora.
Clar, sí, perquè si no, clar, tu, com que tots els clubs participem, o sigui, són d'àmbit de club privat, però vull dir, si per exemple nosaltres muntem un campionat, venen els d'Andorra, venen els de Vilanova i la Geltrú, venen els de Tarragona, venen els del club de no sé quantos, ve el de Vilafranca del Penedès, ve el del Papiol, vull dir, venen tots els clubs de Catalunya. Llavors, clar, si el fan a la mateixa dada, ells com club perden protagonisme perquè no poden assistir tots els clubs, i ara ho intenten d'una forma una mica amistosa, no se la parça als campionats. Pues bueno, pues aquesta és la gran notícia. La gran notícia de l'any era que l'any passat ja vam aconseguir tres medalles al pòdium fins a la categoria juvenil, i aquest any que era més difícil perquè era cadet júnior i sub-21, hem aconseguit dos. Molt content. La Federació Catalana aquest any ha sigut, jo crec que el millor any, que igual que l'any passat van aconseguir només 9 medalles en juvenil, bueno, l'hem passat, no, aquest any, a l'abril. Aquest any la Federació Catalana ha quedat segona d'Espanya en medalles.
Carai.
Hem aconseguit, em sembla que 14 medalles. Em sembla que 5 d'or i no sé quantes de bronze i una de plata. I, bueno, estan tots contentíssims. El curiós és que els clubs que més potents són sempre estan tots com un factor exponencial, no? O sigui, quan més medalles es treuen, més treballen els clubs. Quan més treballen els clubs, més bons resultats a Catalunya, i quan més bons resultats a Catalunya, millors resultats a Espanya. De fet, els clubs més importants sempre són 4 o 5. O sigui, hi ha més clubs que participen als campionats, però
els destacats, que sempre normalment sempre us col·loqueu més amunt, mateix, sí.
4 o 5 clubs allà amunt. És com si ho comparem, si fem un símil amb el futbol, pues sempre són els que estan allà dalt, m'entens? Que si el Barça, que si el Real Madrid, l'Atlètic de Madrid. Vull dir que en tots els esports sempre hi ha uns que són més potents, i és exponencial. O sigui, ells mateixos, al tindre bons resultats, s'entrenen més, i els nanos que venen per allà apreten molt, i llavors tot va funcionant així. Sempre quan no vagis al peu del gas.
Sí, clar, home, s'ha de treballar, s'ha de continuar, perquè sí, si no sí que baixa el nivell. Però nosaltres tenim la sort aquesta de que som un d'aquests que estem a dalt de tot a nivell de Catalunya. Està molt bé.
Sí, nosaltres som d'ara, es podria dir que som un dia baix, som dels tres millors equips de Catalunya.
No, molt bé, molt bé.
Estem molt contents ara amb aquesta medalla d'or, sobretot.
Perfecte, doncs escolta, celebrar-ho bé i a continuar treballant com feu fins ara. Cada dia l'entrenament en el dojo anar fent, i ja veieu que això, els resultats van caient.
És algo que sempre es diu, és algo que és aigua de puja, que sempre es diu en gota a gota, però és veritat, els nanos que entrenen són els nanos que puixen pòdium. Sempre hi ha factors no determinants, però que a vegades, com la sort, fa que, bueno, la mala sort, que et puguis lesionar bastant al campionat, que tinguis un mal sorteig, que aquest dia se't trobis malament. L'any passat ens va passar que portàvem un nano, el Marc Camacho, que va quedar campió de Catalunya, i jo estic convençut que hagués pujat al pòdium, no? Va tindre una lesió entrenant, perquè, clar, els nanos, pensa que els nanos entrenen molt per estar molt afinats per arribar als campionats. Llavors, això és una mica un ganivet de doble tall, no? O sigui, com que entrenes molt, estàs a un nivell molt alt, també estàs a un nivell molt alt de poder-te lesionar sense voler, m'entens? Un esguinç, una ruptura fibrilar. Llavors, clar, si entrenes fluix, per no lesionar-te no arribes. I si entrenes fort, doncs passes, és que en un moment donat pots lesionar-te, i llavors se'n va tot el norris. Però clar, sempre estàs fregant aquesta punta, no? S'intenta a base d'estiraments, de massatges, d'un bon treball, sobretot d'estiraments i relaxament, perquè la musculatura no falli, no?
Res, esperem que quedin ben lluny aquestes lesions, que pugueu continuar treballant bé i que ens puguis tornar a trucar això, si teniu de cara al campionat de Quios del 14 de desembre, doncs per els vols d'aquella data, explicant-nos els bons resultats que haureu obtingut.
Doncs perfecte.
Doncs moltíssimes gràcies, Joan Antoni.
Moltíssimes gràcies, Gemma, una abraçada.
Igualment, vagi bé. Doncs fins aquí. Ja hem fet tot el repàs del que ha donat de si la jornada anterior i aquesta propera jornada de molts esports salonins.
Ara hem de descansar una miqueta, agafar-nos amb moltíssima força el cap de setmana, anar a veure molt esport, fer esport, perquè
evidentment,
no, també, no m'es faltaria, i tornar-hi amb molta més força la propera setmana, amb més pòdium.
Exacte, aquí serem. Recordeu que si voleu tornar a sentir aquest programa o algun dels anteriors o qualsevol de la nostra graella, podeu accedir a
sansaloni.cat/radioalacarta.
Si ens voleu sentir en directe, cap problema, també ho podeu fer-ho.
A través del 107.7 de la FM o bé a través de web, que és santsaloni.cat/radioendirecte.
Si ens voleu escriure dient, escolta, això o l'altre.
Doncs tenim una adreça de correu electrònic, que és radio@santsaloni.cat.
I podeu seguir l'actualitat que anem informant de cada dia, què anem fent i què em deixem de fer en aquesta casa a través del Twitter.
@.7radio.
Doncs fantàsticament bé. Bon cap de setmana,
Gemma
Grau.
Bon cap de setmana, Gemma Pasqual, i a tots i a totes que ens esteu escoltant.
Correcte, ens retrobem divendres que ve.
9 de la nit.
Bona nit.